passeig musical a l'Espluga FM Ràdio.
Hola, molt bon dia, amics i oients de l'Espluga FM Ràdio. Benvinguts una setmana més aquí al passeig musical de l'Espluga FM Ràdio. Qui us parla avui, Miquel Molla, conduint el programa, i com a tècnic tenim el Jofre Majoral. El passeig musical, que cada diumenge et porta una persona convidada per parlar una mica de tot plegat, de les seves aficions, de la seva vida i, com no, de música. Tot això com si anéssim fent un passeig. Això sí, un passeig musical. Avui, en lloc d'un, tenim dos convidats. Anem augmentant la família, com diríem, i amb ells tindrem el gust de fer doncs, aquest passeig musical, el qual ens intentaran explicar, si volen i poden, moltes d'aquestes coses i els seus gustos musicals d'aquí a uns moments. Benvinguts. Bon dia, David. Bon dia, Miquel.
Bon dia.
Bon dia.
Bé, primer de tot, moltes gràcies per acceptar aquesta invitació, per vindre al programa. Avui serà un programa diferent, com ja hem dit, que normalment hem fet fins ara, perquè tenim en lloc d'un dos convidats. I abans de tot de començar doncs, aquesta conversa, aquest passeig musical, el que farem és doncs, llegir la fitxa musical. La fitxa tècnica, la fitxa musical que ens fan els nostres convidats cada setmana aquí a l'Espluga FM Ràdio, al Passeig. Tenim com a fitxa musical i tècnica el senyor Miquel Fonoll Bericar, que va estudiar a EGB Administratiu i Hostaleria Cambrils, nivell bàsic de solfeig a bateria, la seva feina de cuiner i gerència de l'hostal Fonoll de Poblet. Els objectius és disfrutar de la feina, de les seves passions, també disfrutar de la seva família. Va estudiar a l'escola, la primera escola que va tindre quan era jovenet, més petit, que encara no tenia barba ni res. Va ser a la Mare de Déu del Carme, viu aquí a l'Espluga. Les seves aficions, que en parlarem una miqueta, és una pinzelada, la cuina, la bicicleta, la seva família, sobretot tocar la bateria. Idiomes, domina uns quants idiomes, el català, el castellà, el xarnego i l'anglès d'Albacete. I els esports, el running i mountain bike. De cançons, ja us les direm, perquè té aquí unes quantes. I l'altre convidat que tenim també és el David Gallardo Jurba, també els estudis EGB i primer grau de FP, arts gràfiques, solfeig, acreditació en sistemes hidràulics, i és tècnic de sistemes hidràulics. La primera escola a Martí Poc, tot va bé així? Sí,
sí, un moment, sí. Vale. Perfecte.
Si m'he equivocat, eh? Ha viscut viu a l'Espluga, les aficions a tota la relació amb l'art, o sigui, la música, la pintura, tot això, a ell li encanta. Idiomes, ell no té l'anglès d'Albacete, només té el català i el castellà, i no practica res d'esport, però bueno, és aficionat al rugbi. Amb ells farem aquest passeig musical, tot seguit, ara en un moment en el qual el Jofre ja té algo preparat, sí? No? Tens la sintonia habitual? Sí? Vinga, doncs va, escoltem un moment i ara, de seguida, engeguem. Bueno, doncs ja presentats i coneguts, si algú no els coneix, són el David i el Miquel, són els components del grup del rock espluguí Entre Barres. Benvinguts una altra vegada, Miquel i David, i David i Miquel. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Abans de tot, ja sé que és una entrevista una mica així que no sabíeu vosaltres, que parlarem de molta música també, però abans de tot aquí a la fitxa tècnica volia tocar una cosa de la fitxa tècnica del Miquel i del David. Em poses, David, ser un bon pare i haver aconseguit ser un bon pare. Volia encetar aquesta conversa amb vosaltres, no parlant de música, que és el que tenim de parlar, no? Però a més de les aficions i aquest, això que has dit m'ha cridat molt l'atenció durant la lectura d'aquesta fitxa tècnica que li fem a tots els convidats. A part de les aficions, els treballs de cadascú, els estudis, el David ha posat aquesta fitxa com a objectiu ser un bon pare i ha sigut un bon pare. Que bonic, de veritat, no sé.
Bueno, els objectius...
Quan fa que ets pare, sou pare, tots dos...
Bueno, el Miquel, Miquel anys, sí, jo fa 16 anys.
Tu ja fa 16 anys, sí. Vale, jo, més o menys com jo, al començament. I el David és...
Jo tinc una nena de 10 anys, que ara farà 10 anyets, i un nen que té 3 anys i mig, o així. Sí, ja fa,
bueno, sí, i què tal? Com ho porteu? T'imagineu que seria així?
No. Això sí que no t'ho expliquen, i per molt que els pares, no, que altres han pogut tindre... No,
Ara s'entén allò, pues... més allò que ens deien que els nostres pares, amics i familiars que han tingut fills, que fins que no tinguis un fill doncs no sabràs el que te canvia la vida.
El meu pare al final ja va decidir no fotre's la bronca, per dir-ho així, no? Perquè sempre era el mateix, no? Ja ho entendreu quan tindreu fills, no? Ja ho entendreu.
I és veritat,
per què perdo el temps ara, no, en explicar-se a algú que no ho entendreu? Pues al mateix
quan arribi el moment, ja sabreu.
I és veritat, jo el primer cop que vaig tindre la nena, l'Edurne, quan me la van posar als braços, la primera persona que vaig pensar va ser el meu pare. I és cert, no? Perquè vaig pensar en tot allò, totes aquelles
respostes... És que es canvia la vida, no? És que és tot un... Dius...
La responsabilitat, ja no ets tu.
I els sentits de l'oïda, sobretot, us canvia, no?
Tot.
Perquè, no sé si vosaltres, però jo abans m'anava a dormir, bueno, ja podia caure a la casa, que no m'entrava. Però a la que tens un fill o el que sigui, i sents, estàs dormint i fas... Ja, clar. Tens les antenes posades que dius, a veure què passa.
Quan comencen a sortir.
Sí,
bueno, encara no ho saps. Aquí,
no, jo encara no, per ara sí, per ara no ho sé. Però en definitiva, una mica referent al que deies tu, no, de ser un bon pare, no, i el futur d'haver-ho sigut. Mm. Perquè al final, quan tens fills, jo crec que te dediques al 100% amb ells. Mm. Els teus somnis s'aparquen, no, una miqueta de, no, la teva vida que ja has tingut temps per arribar o no. Sí, si no ho has aconseguit, però ara...
Ara tens unes obligacions que dius,
clar,
el principal, hi ha la feina, tot això, però aquí estan aquest parell, aquest...
Clar,
dos,
clar.
No?
Dos,
i el Miquel,
sí.
Un, no?
Sí.
Aquí
sí.
Hi ha dos i aquest, perquè tenim d'estar pendents d'ell, perquè...
Sí.
Molt.
Jo crec que...
Bé.
Tots haurien de ser així, amb aquest aspecte,
sí,
perquè la canalla és el que necessita.
No? Bé, fet aquesta primera entrada així... que us dic, m'ha agradat molt, no? Perquè dic, ostres, jo també tinc una miqueta d'allò de dir, ostres, aquest puntet m'ha agradat. Parlem una mica abans de la música i tot, de les vostres feines, en el cas del Miquel, sabem que regenta l'hostal Fonoll de Poblet, molt conegut per tots, una feina molt esclava, podríem dir. Podem dir que aleshores també molt agraïda de vegades, perquè a poques feines tens un tracte tan directe amb els clients com a l'hostaleria, ja que és una experiència molt maca, que el client marxi content i amb ganes de tornar a visitar-vos, i a més que et donin, doncs, bueno, les gràcies, no? Allò de, te recompensa una mica el que és la teva feina, dic, doncs, dius, ostres, a poques feines n'hi ha que tu acabes la jornada i te diguin, ei, molt bé, no?
Clar, però és una feina que t'ha d'agradar.
És una feina que t'ha d'agradar, sí, si no, val més que no et dediquis. És esclau. I no cal que et dediquis perquè, clar, si no t'agrada l'hostaleria, és molt, molt, molt esclau. En el teu cas, David, crec que és diferent. És un ets tècnic de sistemes hidràulics i...
Sí. Això no té res a veure amb el que jo...
No té res a veure amb la feina del
tota
Miquel.
Ni amb el que jo em vaig formar ni el que he fet durant tota la meva vida. Jo sempre he estat envoltat amb el món de l'art. Vaig estudiar les gràfiques, vaig treballar amb les gràfiques, he treballat amb la música professionalment, he treballat amb joieries d'art, amb tallers de joieria... O sigui, no té res a veure amb el que jo he acabat fent. Però és una miqueta el que parlàvem del pare, no? Has de deixar una mica de somiar, hi ha moments...
I ja
veus que...
Cap a on anem? Pues
que no és compatible una cosa amb l'altra. Llavors has de decidir de fer un canvi, no? I sé que és com una mica... com renegar, no? Però tampoc ho veig així, perquè jo vaig decidir ser pare. No? I jo crec que cap a aquest aspecte has de fer el que convingui. I mira, vaig tindre una oferta de poder estudiar unes acreditacions de tècnic de manteniments de xarxes hidràuliques, més o menys són les captacions d'aigua, els embassaments, els dipòsits, potabilitzar l'aigua, tot el que és el cicle de l'aigua, no? Que és el que portem a l'empresa.
El Miquel, ja portes uns quants anys allà, no?, a l'hostal.
Jo vaig néixer allí.
Bueno, vas néixer allà.
Que ho porto jo?
Sí, que ho portes tu allà.
Del 2002. Quan va néixer amb un fill.
la remodelació aquesta que has fet últimament a l'hostal, que, bueno, la primera vegada que vam pujar allà, ostres, va ser tot a partir de llavors que ho vas començar tu a regentar i vas dir, escolta, anem a donar-li un canvi aquí.
El canvi l'han fet fa 2 anys, que és, bueno, fet renovar-se a morir. He volgut fer alguna cosa diferent, amb més de tapeo per menjar ràpid o tranquil·lament, perquè ja saps, bueno, allí Poblet ja saps que és, la gent va a cop de pito.
Sí, cap allà.
I és el que, bueno, i a part que estem molt contents, perquè ara està funcionant millor que mai, des de que ho porto jo, eh?
Uh-huh. El local, o sigui, la redistribució del local també les vas
decorar
vosaltres, tot
això. Tota la meva dona. Ella és una crac fent això.
Molt de gust.
Sí, no, les dones són les úniques que ens han mantingut una mica amb els peus a terra.
És que si
són els nostres
anys. Si nosaltres anéssim per la nostra, em crec que de tant en tant ens queixem bastant, no? Però de tant en tant ens tenen de fotre una garrotada, perquè si no, no.
En definitat.
Està de reconèixer això, no?
Som una mica canalla, tots. Saps què vull dir? Les nostres dones tenen, en el meu cas no 2, 3.
Bueno, què us sembla? Com que hi ha molta música per escoltar, què us sembla si anem a escoltar una miqueta de música i després així anem entrant amb altres cosetes? Entrem amb la primera música que ens ha escollit el David. Després escoltarem una del Miquel. És que tinc una miqueta això. És el grup Metallica, Master of Puppets.
Ah, això
sí. Pues vinga, escoltem-la i després parlem una miqueta del Metallica també. Una pinzelada. La tens? Vinga. Metallica, el maquet, Master of Puppets. Per què has elegit aquesta banda nord-americana fundada el 1981? Quan la vas començar a escoltar, això, David?
Jo la vaig descobrir el 86, que és justament quan van treure aquesta cançó, aquesta LP, no? Master of Puppets. Uh-huh. Tenia 11 anys o així. Ja ho havia comentat alguna vegada, les Metallica el que vam fer és fer més accessible, fer més virtuosa, fer més entendible la música agressiva o antisocial o d'una crítica social, no? Perquè abans veníem del punk o veníem d'una música més ruda, no? Els Motorhead, per exemple, però és més brut. A mi m'encanten, però diguéssim que ells van saber arribar a més gent. perquè veníem d'aquí
passant. Ser un metalero més comercial, poder més
sí,
cap a...
Sí, però, sí, en aquella època perquè, llavors no eren tan comercials.
Perquè quan van començar, potser eren molt, el que deia, sí, molt agressius, molt durs sí, i tal. Sí, i, hostia, sí. No? I
però,
van dir...
Però era més accessible, o sigui, ja t'ho dic, no era tan agobiant, tan, no sé, tan bruta, no? Com els Sex Pistols, i que ja t'ho dic, que a mi m'encanten, però costava una miqueta de pair. I ells van saber harmonitzar, van saber fer unes melodies més adients o més entendibles.
Una banda que encara està activa, Metallica.
Sí, sí, no? Sí, 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 ara l'equip poquet
faran un concert, que la meva nena ja em va donar a picar les orelles... I que em va dir que anés a veure-la, jo. Dic, sí, bueno.
Ja bueno, home, igual... Sí, fan
farem un autobús de la Cibuga, sí, perquè sí, hi ha molta gent, eh?
Sí, sí.
En Miquel també va, no?
Sí, nosaltres tenim l'entrada. Ja l'entrada. 5 i... dies abans de que sortissin ja teníem les entrades, no?
Sí, perquè té...
Ah, té enxufe, hi ha feeling, eh? No? Hi ha alguna cosa...
Sí, de la seva dona, eh? Sí.
Ah, vale. A la fitxa també, abans, ara, que m'he recordat, diu que ets aficionat al rugbi.
Sí, jo els esports, poca cosa...
Futbol, no?
No. Bueno, a veure, sí, un partit clàssic.
Clàssic, sí, no?
El rugby el vaig descobrir de gran, eh? El vaig descobrir de gran i evidentment, el practico perquè a mi m'ha desmuntat la primera. És evident. Però vaig descobrir un esport molt, molt honorable, molt, en sèrio, molt esportiu. És dels més esportius que hi ha, més deportius, no? Més...
Sí, la veritat... Tot i les trompades que es foten, no? Que dius,
és ostres, curiós.
Jo no, hi ha moltes vegades que em foten una trompada així i m'aixeco i li foten trompada.
Normalment
són molt esportius,
molt,
no?
Molt. O sigui, hi ha molt de respecte.
Jo crec que té d'haver una regla de que els jugadors mateixos, un no accepta aquestes regles, el deuen apartar o alguna, perquè el rugby és que
sí, foten unes tombades. No, jo no torno a jugar més. Ara no? S'ha professionalitzat, abans ja anem més amateur. Pensa que l'equip guanyador és el que fa el passeillo, que se li diu, a l'equip que perd. Això no ho veus al futbol. Tu no veus el Barça fent el passillo. Bueno, el Barça i Madrid no podem comparar, però un equip guanyador que li fa a l'equip perdedor el passillo. No? Mm. És una manera de mostrar. Gràcies per haver vingut a jugar. Participar amb nosaltres, no?, d'aquest esport. No té res a veure amb el futbol. El tema de que si s'atiren o no s'atiren... Tu prova de tirar un jugador de futbol que és una persona atlètica, d'1,90 m. Prova-ho de tirar a terra. Serà molt difícil. I veus els partits que a la mínima ja estan a terra.
Ja estan a terra.
És molt de cuento. El rugbi, justament, és això. No... Caure.
No cal que tiris, ja tirarem, ja.
Això mateix.
Ja tirarem.
I diguéssim que m'agrada més aquest aspecte, no? Més que l'esport.
I el curling també t'agrada, no?
No, aquest t'agrada més escombra.
El Miquel ens ha posat que li agrada la bici, no? La bici de muntanya, de carretera,
sí,
de muntanya.
És una cosa que vaig provar fa un any, perquè jo també era bastant dropo i gordo.
en aquest sentit, no?
Sí. Mira, vaig començar anant amb bici, és que m'ha enganxat fa un any que hi vaig, i m'encanta, agafes, vas cap a la Pena, pues, cap a Vallclara...
Fas rutes d'aquestes...
Sí, fem rutes guapes.
Sí. Home, l'entorn que tens al costat és
que és propici, brutal.
No? És que tenim, hi ha moltes coses que tenim per aquí que no li donem.
Ho veig amb
ell ho deia, estic descobrint de casa meva, no?
Que no els havies vist mai, que dius...
No coneixo res, i molta gent no coneix.
No coneix, molta gent.
Però tu veus allò, el pàrquing de Poblet mateix, que sempre està ple de cotxes amb bicis, que venen de fora a Vila, i dius, hòstia, per què tant joder? I nosaltres que ho tenim aquí, pues, fots allí 30-40 quilòmetres amb bici elèctrica, a vegades.
També t'he dit,
no ho havia de dir,
una mica d'ajuda.
Exacte.
Però no
ho diguis. Vaig amb les dues. Hem canviat el bici per la bici.
Bueno, però està bé, no?
Sí, i tant.
El bici amb una altra bici.
També és un bici.
Aquest últim bici guanyes. És més saludable.
Sí, guanyes qualitat de vida, però és un bici car, també.
És un bici car, sí. Bueno, anem al grup. Com dèiem, són els components d'Entre Barres. Es crea el 1992. De quina manera es crea el grup Entre Barres? Com en Miquel ja t'està assenyalant aquest, que ho expliqui ell.
Sí, el grup va començar a gestar-se entre el 91 i el 92 amb el Jordi Pinyol, que va ser el primer membre, no?, que vam fundar aquest grup. Ell venia de Barcelona, jo recordo que llavors la separació o l'abisme que hi havia entre un poble amb una gran capital era immensa. Avui en dia tenim tecnologies, estem tots connectats i no hi ha tanta diferència. Abans, per poder escoltar algú, havies d'anar a Barcelona, havies d'anar a la capital, no? I quan venia algú de fora, com en aquest cas, no?, amb el Jordi, quan va aparèixer per aquí, les seves grenyes, la seva xupa heavy, parxes d'Iron Maiden, que és això, no? I anem a conèixer, no?, aquest noi, i tocava la bateria. Bueno, un dia t'ajuntes al magatzem, comences a tocar, ah, però jo toco la guitarra, no? I comences a fer trossets de cançons de Barricada, de no sé què, i veus que pots...
Bueno, que això
fer una banda.
Molt, eh, no? Sí, que dius, sí. Pues no està, no
i va ser això mateix, a dir, ostres, almenys podem mantindre dos compassos a temps. No? I va ser l'inici dels entrebarres, no? Sobre el 92 sí. O així.
Els components inicials, qui van ser?
Sí, va ser per això.
4, 3, 5...
No, 4, 4, sempre hem sigut 4, el Jordi Pinyol, va entrar el Fèlix Torre, de guitarrista rítmic, Fèlix. I el Carlos López, com a baixista i també veu, i showman, perquè de fet era el showman de l'espectacle. I jo mateix, sí, sí.
Qui, dels 4, qui va escollir el nom?
El Jordi, sí, sí. No, el Jordi, a més, ell era, i és, un lletrista excepcional. La majoria de les cançons les va fer ell, la lletra. Jo li posava la música, no? Jo feia la part musical i ell la part de la lletra. I sí, sí, el nom el recordo que el va posar ell.
Entrebarres? Sí. Però d'on sí. Venia?
Sí, no, tampoc ho he sapigut mai.
No, és engarjolat, és engarjolat, vull dir, són barrots. No,
ja,
no.
Potser també l'altra alternativa deu que està bé entrebarres, sempre sí, anàveu sí, de barra sí. En barra. I
no, també. Sempre feien broma, i el Carlos, entrebarres de pan!
Barres de pan!
Jo ho deia entrebarres de bar,
no? No, tant, de bar, de bar.
No, perquè el bar ens agradava, eh?
El Carlos, el pobre, però bueno, clar, això de menjar uns bons bocates li anava, no?
Una vegada recordo, no te recordes, Miquel, no sé si era Lleida, on era, allò, el Batàrrec?
A Lleida.
Amb una cassola de carbó.
Hòstia, sí.
Tenia un pal a pagès al costat i... Només li caien les llesques de les llesques senceres dins de la cassola. Hòstia, perdón, que se m'ha caído. Però sí, se m'ha caído.
Com una esponja.
Arroplegava tot el que podia, saps?
I agafava tot el que...
Sí. Ell era el showman, ell era l'espectacle.
Des d'aquí un saludo amb ell.
Sí, i tant que sí.
Les lletres deies que les feia el...
La majoria sí. Sí. Jo també feia alguna coseta, algunes les compartíem. Però jo crec que les més boniques o les més crítiques o les, no sé, les més poètiques les feia el Jordi, sí.
Després, David, vas formar part també d'altres formacions musicals, com va ser el grup Torns, el grup Leña al Mono, i quina experiència en treus d'aquest pas d'aquests dos grups, a part d'Entrebarres, doncs, vas formar part dels Torns, que deu ser totalment diferent.
Sí, evidentment.
I el que és el Leña al Mono, pues,
sí.
ja no et dic res més.
A l'orquestra va ser una escola... Jo crec que la millor escola que pot tindre un músic, perquè, vulguis o no, tenim la mala costum de que ens agrada un estil de música. Sí, jo estic molt obert, però sempre te decantaràs per un tipus de música. Jo no hagués tocat mai un passodoble, no hagués tocat mai un vals, no? Ni el Paquito Chocolatero, ni moltes coses.
Això em passa molt
però,
a mi, també.
Sí, és veritat, tu has de posar música que no t'agradi i, bueno, és la teva feina.
Per això t'ho dic, que a mi em passa moltes vegades. Que...
Però és una gran escola, perquè jo crec que te nutreix, no?, i aprofites després el millor de cada coseta.
La setmana passada vaig tindre el Joan Guas, no sé si el coneixeu, que fa de DJ i també, i ell, doncs, es dedica això a la música electrònica i tot això. I parlant del mateix, dius, bueno, és que hi ha moments que te ve algú i te diu, posa'm...
Clar.
Si no em va, diu. Però bueno, l'orquestra també, tu sí, també, sí, tot el que em pas doble, diu, bueno,
sí,
mole. O el Miquel, que estigués allà a l'orquestra, pam, pam, sí. A la bateria, passa doble.
No, clar.
O un mambo sí, o alguna cosa.
Però això després ho pots introduir.
Clar, fent una mica...
Sí, al final la música és música.
Pues, clar.
Sí, és música, és solfa, vull dir, hi ha una harmonia, no pots inventar res, ja està inventant, no? Llavors tu aprofita de cada coseta, tu portes el teu terreny, no? I és una molt bona escola, la veritat. La veritat que sí. I Leña al Mono va ser una escola diferent en l'aspecte que és quan coneixes la indústria musical, en el meu cas, la gran mentida musical de la indústria.
Aquí,
no?
Que et vas ficar dintre a l'ajo, no?
Sí.
Veus,
sí.
Hostes,
en certa manera...
Quin xou que hi ha aquí ben fotut, no? Quins negocis, quins interessos...
Sí.
En realitat... sí que podem dir que la millor el que és promocionar la música, pues sí, també, però ja veus que van directes a fer calés,
sí,
no? No
sí, és sí, sí, sí. A veure, és necessari, perquè al final a la camp necessites algú que te promocioni, algú que te pagui una gravació.
I el que pague vol tindre beneficis, com tot.
Però t'adones compte que la música és el que menys els importa. No? Llavors, jo he dedicat tota la meva vida a la música i veig que és el que menys els importa. No? Llavors, què pinto jo aquí, no? I va ser una mica això, no?, que comences a somiar que muntes un grup de música.
és un grup de música que somies amb que una companyia de discos t'acontracti, no? Tot és una escala. I nosaltres vam acabar doncs, de somiar amb un contracte discogràfic estar encadenats, perquè vam acabar encadenats, és així. Vam anar al cap d'uns mesos i unes històries que ens va passar.
T'exigeixen, o millor cada X temps no, de gravar no, o alguna cosa?
No, aquell, en el nostre cas, es van pagar un disc, un segon disc, vam gravar el primer, va anar molt bé, la veritat, vam fer una gira estatal, vam sortir en programes, bueno, jo crec que molt importants, no? Com Cròniques Marcianes, i els 40 principals, i realment, amb això sí, era atractiu, era bonic veure, en hotels, un glamour diferent. Però vam entrar a l'estudi el segon disc, que se'l va gravar l'Alejo Stíbal, el cantant dels Tequila, ell era el nostre productor. Jo no vull culpar tampoc l'efecte internet, o en aquell moment va sortir Operación Triunfo, va ser una cosa molt estranya per la indústria musical. I van apartar tots aquells projectes que hi havia. I un dels projectes érem nosaltres. Nosaltres anàvem trucant a la companyia amb el temps, de dir, escolta, què passa, no? Traureu el disc, no el traiem, què fem? Estem parats, estem esperant a veure què passa. I al cap de 6 mesos vam anar a Madrid, perquè la companyia era de Madrid, exigint que trenquessin el contracte. O sigui, el que nosaltres havíem somiat d'un bon moment, que era un contracte discogràfic, va acabar com, sisplau, trenca'l, vull desaparèixer d'aquest món.
No vull seguir així d'aquesta manera.
Això mateix.
Bueno, i és la indústria. Experiències musicals, experiències que et porten doncs, cap a... Veus, t'obren els ulls d'alguns puestos i d'unes maneres de fer els negocis i d'una manera de dir, ostres, aquestos no... El que has dit tu, la música...
No, són empresaris.
Anem de cara al negoci. Sí. Bueno, doncs anem a escoltar més música perquè ja portem... Quan portem? Gairebé portem un... Sí, portem quasi mitja horeta de programa. Ha passat ràpid, Miquel? Ara anem a escoltar la música, una de les músiques que ens ha posat el Miquel a la fitxa, que són el grup Los Suaves i el tema Dulce Castigo. Hòstia, aquesta és bona, Els Suaves van ser una banda espanyola de hard rock formada a Galícia pels germans Josi, Charlie i Javier Domínguez. Escoltem aquest tema del Dulce Castigo, que és la que ens ha escollit el nostre col·lega, el Miquel, que li agrada això.
Vinga, ole!
Ole. Anem.
És que és guapa aquesta. Bueno, és que és una cançó d'amor. És la cançó de la meva dona i jo. No estirem.
Sí, sí, estem. Ja ho pots dir, ja.
Ah, estem
en... Sí, estem en directe. Estem en directe,
ja,
bon. Sí, home.
Home, ja passa que està detallat, això.
No,
no, però ja és el que és una relació.
Una relació. Ara sí que podem tancar i l'escoltem.
Ah, ja pots punxar. Y escucho los pasos de la nube por el cielo. Cae la tarde y también cae el siglo. Y caen los clavos de 100 cruces. Son recuerdos. Con cada historia que termina, se muere una canción, un secreto perdido. Yo vivo al borde de un sueño, al borde del sueño del río de la vida. Perdóname por no dejarte, por quererte y haberte querido. Amor invento del diablo, querer burla del destino.
Brutal, aquest tema de Los Suaves, li encanta també al Miquel, aquesta banda. Aquesta banda que ha actuat en grup com a Ramones o els Rolling Stones,
Home, tenen anys, tenen anys.
Que es van assabentar com una de les bandes més consolidades a l'escena del rock espanyol, arribant a vendre més de 2 milions de discos.
Pues mira, això no ho sabia,
llavors. Pues mira. Avui t'has levantat alguna cosa.
Els Rollins i això,
ho no, sabies? No. No, us han tocat amb els Rollins?
Els Ramones sí.
I amb els Ramones. Ramones
no. Ramones sí, però els Ramones no.
Bueno, continuem parlant d'entre barres i de... Deixa la música de fons, no?
Sí.
També va bé així una miqueta en el fluixet que anem escoltant, perquè també ens anima una miqueta més. Quin any el Miquel entra a formar part d'entre barres? Perquè el Miquel va estar al Carquis de Cova, no?
Sí.
Què tens aquella experiència dels Carquis de Cova? Va, explica.
Bueno...
Aquell gat...
Hòstia, que cabrón, sabia que ho diries.
Home, és una cançó que es diu, sí, Miquel ha mort un gat.
El Miquel ha mort un gat.
Bueno, bueno, mira, però és... Sempre hi ha algun, jo, bueno, algun error a la vida.
Error a la vida.
No, jo vaig començar amb, sí, amb Carquis de Cova.
Qui formava els Carquis de Cova?
Pues érem el Francesc... Primer érem el Francesc Fonoll, l'Òscar Palau i l'Enric Vives. Ai, Enric Vives, el... Collons, ja t'ho deia demà. El Vives de Solivella, el... que toca la trompeta ara, o...
Ah, bueno, no sé, segurament que
el conec. El Francesc Vives, Francesc Vives. Ah. Que també és aprenent de Ferrer d'aquí al Vial, m'assembla.
Mm-hmm. Aquests quatre éreu els que formàveu el Carquis de Cova.
Carquis de Cova. Sí. Després va marxar el Vives, va entrar el Franquès, el Pep Franquès, Pep. El Franqui, de tota,
Franqui
de nostra,
tota la vida. El del Sifón, el sí. Franqui del Sifón.
Exacte. I després va entrar el Josep Maria Torre, el germà del Fèlix.
Ah, vale, sí.
Bueno, això va durar...
Explica, quan va durar això?
Home, és que vam tocar molt, perquè vam guanyar un concurs que es deia l'UT, no sé si us sona.
Fa molts anys, eh?
Hòstia, fa molts anys, però teníem 16 o 17 anys i vam treure un milió i pico de peles, que això era... Amb l'UT, eh? Ens fotien uns... Ells ens vam quedar seleccionats amb Whiskins.
Veus, això no ho sap molta gent, eh? Sí. Veus, això està bé, eh? Jo m'estic enterant ara d'això, eh?
Pues anàvem nosaltres, Whiskins, que eren de la nostra mateixa quinta, els penjats, no sé si...
Els Whiskins de què?
Whiskins Collons. Sí, sí, que érem com amb una maqueta, era el mateix, i vam tocar Santa Tecla, vam tocar... Bueno,
vam, puestos,
en
sí.
Un de llocs d'aquí a Catalunya va estar molt bé. Després, el cantant també va anar als Tors, no? El Francesc va anar al Tor.
Sí.
Bueno, allò que passa, les coses s'han refredant. Va entrar la meva dona a cantar, que és la meva dona ara. Allí ens vam conèixer. Vam fer un altre grup que es deia Sol Negre. Entremig vam fer un grup que es deia...
Ja tocaves la bateria? Ja?
Sempre tocava la bateria.
Sempre has tocat la bateria, no has tocat altres instruments. Mare.
El que em deixen. Bueno. Després vam fer Como Sea, amb el que hi havia el Martínez, el germà del David, l'Òscar, el Josep Maria Torre també, i jo de bateria. Després ja es va acabar, no? Vaig seguir una mica més en Carquis de Cova, que ja es deia Sol Negre...
Vau gravar una casset.
Sí, un casset, al mateix lloc que van gravar Entre Barres. Sí, exacte. Sí. Jo, és que a mi Entre Barres sempre m'encantava.
Portava, el casset portava poques cançons, 7 o 8, no?
8.
8 cançons, veus?
Sí. Si vols encara en tinc, eh?
De casset? Bueno, jo és que jo en tinc un casset, eh? No et dic on el tinc, perquè com que tinc també un munt de música per allà desperdigada per casa i tal, però sé que els tinc perquè els he vist i... Bueno, els tinc allà per allà. I bueno, algun CD d'Entre Barres també el tinc.
Sí,
la portada aquella gris o no sé què, la primera portada o alguna cosa així.
Sí, no? Com una
bueno, dona... No sé, sí, allí se'n van gravar també Carquis de Cova.
Sí, Carquis de Cova van gravar allà.
Metall pesat, no era?
Sí, era una... Bueno, no era un estudi, era la casa d'un tècnic. No tenia ni siquer... ni tan sols tenia estudi i al cap de setmana fotia fora els seus pares. No sé on els enviava, però bueno, aprofitava el menjador, la bateria, el lavabo, la guitarra, el baixista, l'habitació... I a casa seva pues, se va muntar el seu estudi amb una tauleta i allí van gravar, sí, primer, bueno, els Entre Barres, els Carquis de Cova...
Bueno, pues jo, com, que encara no he arribat, com vaig arribar Entre Barres? Vaig arribar perquè jo era el que provava la bateria, era el Pipa, el Backlane, digue-li com vulguis, del Jordi Pinyol, perquè ell venia de fora...
O sigui, tu escalfaves la bateria.
Jo muntava la bateria i equalitzava.
Posaves i ara la calentaré una miqueta perquè quan vingui el Jordi, pam, li fotis.
És el pitjor, equalitzar la bateria. Doncs pues arribava ell com una estrella.
Això, ara m'ha vingut una de bueno, que és el pitjor, calentar, primer calentar i després ve l'altre i, bueno, doncs m'has entès, no?
Sí.
Ostres, això ha passat alguna vegada a les discoteques, no? Estàs allà, aquesta, i al final, pues se l'emporta l'altre.
Pues sí, això feia jo.
Sí.
I llavors el 95 ell va plegar i vaig entrar jo, ja... Fins ara.
Fins ara.
Això que hi va haver una pausa bastant important de 20 i pico anys.
Sí, van dir, mira, ho deixem una temporada, però va durar 24 o 25 anys.
Sí.
I llavors jo vaig estar tocant amb Montmau. Fins, saps, amb...
Sí, sí, molt mal.
Sí, amb,
fins
amb el Ramon, no?
Ramon, el Ramon, amigo, l'Enric.
Sí, i el César Malo.
César Malo, Òscar.
Sí, sempre he estat amb algun Gallardo, jo.
Ja. Hi havia un cantant famós que era el Miguel Gallardo, però sí, aquest sí, es dedicava a una altra cosa. Sí, no era sí, família sí, vostra, sí, sí.
No? No, 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 no.
Hòstia, mira.
Es dedicava a tocar, bueno, cançons més romàntiques sí, i balades sí, sí, de l'època sí, sí, dels sí. Últims dels 70. Últims dels 70 sí, i el 80. Ell diu que la bateria sempre ha tocat la bateria. Tu també només has tocat la guitarra o has
sí,
tocat
sí,
el
guitarra, gató? Guitarra, guitarra. Sí, guitarra. I m'ha tocat ser cantant, en aquest cas als Entrebarres, perquè fora dels quatre que hi havíem, l'únic que més o menys podia mig afinar era jo. Malament, no? Perquè tampoc no m'ha agradat mai, no? Ni la meva veu, perquè al final el que fem és cridar. No? Els roquers no cantem, cridem.
No s'ha mogut el gusanillo, allò de voler canviar els instruments, de tocar alguna... No. Provar, hòstia,
sí,
sí, tocar com
sí,
toca.
Sí, sí,
sí. T'ha tret d'allà i l'has posat i s'ha tocat.
I jo he intentat... Jo tinc una guitarra, però la tinc penjada perquè és guapíssima, però no perquè la sàpigui tocar.
La tinc allà com una mostra, aquí la tens. Molt bé. Anem ara a un altre tema perquè, bueno, com que el passeig musical és així, descansem una miqueta, anem a escoltar més música. En aquest cas, un altre dels temes que ens ha escollit el senyor David Gallardo, que és ni més ni menys d'un dels grups bueno, pioners del rock espanyol, el Barón Rojo, i el tema és Hijos de Caín. Escoltem-la un moment i després parlem una pinzelada també. Vinga, la tens? Barón Rojo és una banda espanyola heavy metal, hard rock, formada el 1980 pels germans Armando i Carlos de Castro, a més dels músics Josep Lluís Campuzano i Hermes Calabria. El nom aquest dels Barón Rojo ve del Barón Rojo d'aquell aviador alemà, no?
Sí.
Manfred Von, aquí tinc apuntat, Manfred Von Richthofen.
Collons, què dius?
Mira, Manfred Von Richthofen, conegut popularment com el Barón Rojo. Aquesta agrupació va jugar un paper molt important en la consolidació del heavy metal espanyol al costat d'altres grups que, com l'Obús, el Panzer i aquesta no la tenia escoltada. Ángels del Infierno.
Sí, Ángels del Infierno. A més, el cantant es diu Gallardo. Aquest sí que el coneixia. Sí, 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 té un nom de Gallardo. I Calvo, era un dels primers heavies calvos que hi havia.
És una... Abans, a micro tancat, parlàvem això de les balades, que totes les cançons aquestes, les balades dels grups de metal i de rock, són les que potser al llarg de la història s'han mantingut i segueixen. Poses una balada dels Metallica o del Led Zeppelin o la aquesta mateix,
o els Scorpions.
Jo
crec que aquest contrast, no, d'una part tan melòdica, tan lenta, tan acústica, de cop i volta se torna molt agressiva, no? I això, doncs, no?
Que t'estàs dormint, vinga!
Sí, és una cosa que jo crec que és una mica la fórmula.
Ai, bueno, continuem amb l'entrevista amb el David i el Miquel, i el Miquel i el David. I ara una pregunta que és un clàssic, crec, us agrada més, o el directe o gravar. Què? com us ha quedat? S'ha quedat fora de joc, ara.
No, evidentment és el directe, no? Perquè la finalitat és presentar el teu treball i és la teva feina. En un estudi de gravació estàs sol, és molt fred, però és quan estàs creant algú perquè després te vinguin a veure.
Cada cosa té el seu encant, no? Però no sé, poder...
És que són experiències o sensacions molt diferents, perquè quan tu graves per primer cop sense aquella cançó que la tenies al cap, no?, instrumentada, tot ben posat a posto, i aquella sensació és al·lucinant, no?, perquè ho sents bé. I l'altra és la sensació de que t'aplaudeixen perquè tu has fet allò bé, o que cantin allò que tu has fet. Home, però això és un altre tipus de sensació. No sé, jo per mi... Sí, el directe.
El directe.
És, quan mires els ulls a la gent.
Quan disfrutes.
Si tot va bé.
Sí, perquè el Miquel, clar, ell és bateria. Ell pensa que a la gravació ha d'anar clavat amb una claqueta, amb un metrònom. Allò sí que ha de ser clic, clic,
i ara estem preparant-ho.
Jo puc jugar més, no?, amb la veu, amb la guitarra, puc intentar fer altres històries. No estan... Sí, que evidentment que dona temps i és precís, no?
Sí, que diguem que cada cosa té el seu sentit.
Sí, jo estic acollonit, ara.
Ell sí, ell s'acolloneix més.
Estàs acollonit?
No, que sí, ara que gravarem el desembre, si tot va bé.
Si tot va bé i...
Ara, d'això anem a parlar.
Cosa bé, sí.
A l'estiu del 2016 vau fer una reentré triomfal, una tornada als escenaris, amb un concert a la plaça de l'Església, memorable, per recordar. Què vau sentir aquell dia?
Hòstia, va ser guapíssim.
Moltes emocions. Jo... A flor de piel, aquello, no, nene?
Mira, jo... He tingut la sort, és una cosa que no m'agrada explicar perquè ja la part de l'Àngel Mono, ja t'ho dic, la indústria musical, tot allò fals, però bueno, he tocat amb grans grups, inclús amb els Entrebarres, no?, amb Barón Rojo, Barricada, Ramundo Amador, Loquillo, amb l'Àngel Mono vam tornar amb la plaça de Toros de València, amb Ramundo Amador, va ser espectacular. Però jo el millor concert o la sensació més placentera que he tingut va ser aquest concert de la Festa Major. Sí, perquè jo de petit no somiava en tocar el Palau Sant Jordi amb els Rolling Stones o els Metallica. O... No.
Però és que, clar,
jo somiava en tocar la plaça del Poble.
És que està...
Però és veritat, perquè jo és el que coneixia. Jo volia veure, no?, els meus amics, els meus companys, els meus familiars...
A més, la plaça ha rebentat.
Sí, no, nosaltres no s'ho esperàvem, evidentment, va ser... Escolta, va, fa molt de temps que no fem res, ens vam separar, o bueno, ho vam deixar estar així d'una miqueta, no?, que es va refredar tot, no?, com aquella parella que diu, ho deixem un temps i a veure el què, però aquell què mai arriba. Jo no crec que les parelles que ho deixin un temps i després tornin. I nosaltres va ser una mica això, al cap de 20 i escaig d'anys, pues el Miquel... Hòstia,
vau ensenyar una miqueta abans.
Sí, vam estar potser un any o així.
Sí, estava tot.
El Matías, el vostre...
El nostre mànager infinit, el Mac Matías.
El Mac Matías, suposo que us... Us podeu dir, vinga, sí, que et farem un concert i això, i ho vau vindre
allà, sí, no, sí o no? Va ser amb el Matías.
Això ho expliques tu. El meu germà un dia em va trucar, jo a Tarragona, visc a Tarragona, potser feia 10 anys que no ens veiem, la veritat.
Com va sortir aquest?
I me diu, escolta, he vist el Miquel parlant amb el Matías.
Bueno,
ja, només me va dir això. Sí. Jo... sense saber de què anava la conversa, ja sabia...
L'Òscar,
sí, bueno, els he vist. Al cap d'una setmaneta...
Te va tirar la d'això. No,
jo he vist parlant.
El Matías va tindre una idea perquè feia 25 anys d'Entrebarres. No? Eren 25
anys. Sí, o 25.
I dic, hòstia, pues... Ara fa temps que no sabeu res de ni... Jo no, de tu no sabia res.
No, va haver molt de temps, va haver un espai molt ampli.
No sé com va ser, no sé com va ser. Hòstia, doncs podríem fer un concert per celebrar... Els 25 anys, em vam agafar els temes vells, els vam arreglar molt, perquè els vam ficar...
Es va polir una miqueta.
Sí, evidentment, l'experiència després de...
I vam fer un concert d'una hora, que estava superben ensejat. Bueno, clar, després de tant temps, va ser molt complicat.
Clar, allí... Pensa que nosaltres ja ha passat aquell tren, no? Per nosaltres ja tenim una edat, ja ara només anem a disfrutar, és com un hobby, anem a tocar... No podíem fer el ridícul. Llavors tu has de portar molt preparat. És així. Tu has d'anar i oferir un espectacle. Agradi o no agradi.
Després de 25 anys, veniu i feu el mateix.
Sí, hi ha aquests paios. Perquè jo ho he vist amb molts amics, no? I els dic, hòstia, igual no calia que haguéssiu fet aquest concert. No és veritat. Sí, o aquella pel·lícula que tu recordes tan xula que la tornes a veure ara i dius... Però igual no calia que l'hagués tornat a veure.
No, jo m'havia agradat amb les imatges aquelles que estaven molt bé.
Pues
no?
I ara una mica això.
Pues no m'agrada tant, no?
Sí, és
no. I quan aquell dia, quan pugeu a l'escenari i veieu tot l'ambientillo...
És que
tot,
aquí és el que ens feia patir.
Què sentiu? Que, hòstia, ei, no, què passa? No?
En aquell moment no. Perquè
una sensació...
En aquell moment no, perquè jo estic...
Ja està,
jo vaig molt concentrat en aquest aspecte. Jo... porto la veu cantant, mai de dirigir el públic. És, no, és, no és un guió, però més o menys. Ho tinc una mica estudiat. Estàs interpretant un paper, no? Com una obra de teatre, que jo sempre dic. La sensació ve després. Mm-hmm. Quan s'ha acabat tot, s'ha acabat i t'adons compte de tot. Sí. Llavors jo allí vaig estar setmanes que encara no m'ho creia. Sí, vull dir, sí. Va ser, o sigui... I t'emociona, sí, realment. Sí, o sigui,
que hem guanyat per 6-0, no? Déu,
I, no, sí, sí, no, sí, no m'ho crec, això. També feia poc, sent la festa major, que tinc que tocar a les 12, allí dic, a la plaça no hi haurà ningú.
No hi haurà ningú.
Hòstia, sí, perquè, patar.
Perquè ha passat moltes vegades que han portat grups a la festa major i es posen a tocar a les 12 o 2:15, el que sigui, i encara
la gent està sopant.
La gent està sopant i venen tard i surten tard, perquè s'allargarà la nit, doncs no vas a primera hora, però aquell dia no, aquell dia està bé el que dius el Miquel.
I una altra, una altra cosa, que el bo que va ser d'aquest concert, és que abans, quan entre bares, el primer entre bares portava amb tres temes, tiràvem uns petardos, no? Era un fogonazo.
Sí, bueno, sí, portava una mica d'artifici, de fotre d'artifici.
Sí, i aquí sí, vam conèixer el David Montes, que està a la pirotècnica. I, joder, ens va... Bueno, si ho vas veure, l'últim tema semblava el concert dels Suaves, allò, esta noche no se duerme.
Sí, en el seu moment també portàvem focs d'artifici, de fet la gent els hi atreia. Algun lloc ens contractaven només per això, perquè sabien que portàvem l'espectacle i la mica de petardos.
Escoltem un trosset de música, perquè si no, només hem escoltat dos temes i ja portem gairebé 3/4 d'hora de programa. De música poca, ens liem aquí a xerrar i sembla que estiguem... Sembla que estiguem... Ara li toca amb ell. Sembla que estiguem al bar, a la barra, ei, vamos, que és molt guapo, no?
Clar.
El tema d'Iron Maiden, aquest, el The Number of the Best. Escoltem-lo? Vinga. I left alone, my mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams, were they reflections of my woman staring back at me? Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair. Són brutals aquests Iron Maiden amb aquest tema, el tema que ens havia escollit el David. Tenim moltes coses de què parlar i el temps és tan curtet quan comences a xerrar, doncs, d'una cosa ens anem a l'altra. A partir d'aquest concert que us plantegeu de tornar a tocar més assiduament o com és això?
No,
mirar,
no,
fer
no,
algun concert o mirar alguna coseta més de...
A nosaltres, si ens preguntes...
D'aquests projectes que... musicals, no sé, més endavant, hòstia, pues, què sembla si podem fer un altre disc com aquell d'entre bars?
Sí, 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 de fet la intenció és tancar, ja ho he dit alguna vegada també, és tancar aquest cercle, no? Tancar, perquè en el seu dia els entre bars van desaparèixer d'una manera així una miqueta trista, una mica... Anàvem al local d'assaig i fèiem de tot menys assajar. Llavors veus que hi ha un problema, no? És com aquella parella, no? Que vas a casa i ni es parleu, al final... No passa res, però no, s'ha perd la màgia, s'ha perd la passió, i etcètera, etcètera. I va ser una mica això, va ser... Bueno, ho deixem un temps, no, l'estiu que ve, ho deixem durant aquest estiu...
Que és el que deia de la parella, un temps.
Sí, ho deixem un temps i no, que s'acalmi, respirem aire fresc i tornem. I no vam tornar.
Necessito
més.
Mi espacio.
Sí, 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 sí. No, és veritat, entre tots.
Ja començaves a estar amb l'Enya Mono.
Sí, clar, jo ja apuntava a altres ambicions que no coincidien amb ells o amb algú d'ells, vull dir... Érem molt joves i també jo crec que també s'ho vam creure massa o s'ho vam creure el que no érem, massa aviat, no? I tot això, bueno, va fer que desaparesqués, no? Però no es va trencar, tampoc vam dir, deixem.
No,
va ser una pausa de 25 anys i ara, bueno, vam fer el concert del 2016 i sí que ens agradaria acabar, no? No deixar-ho morir mai, evidentment, però tancar aquest cercle gravant un disc, o sí, un disc, volíem dir un disc...
Entre barres 2.0, què és això?
Bueno, no, 2.0 perquè som dos, ja són els que quedem.
Però algú para entre barres, que és Només esteu vosaltres dos components?
Com a entrebarres, sí. Sí. El meu germà, l'Òscar, ens està ajudant molt, perquè ell ha sigut guitarrista i ens està ajudant amb el baix. No? Desgraciadament, el nostre estimat amic Carlos pues, ja no està amb nosaltres. Mm. Ja no va poder tocar en el concert de la Festa Major, perquè ja no estava en
perquè
les condicions.
Perquè feia molt poc, no? Estava... O no? O va ser després?
No, va ser després.
Va ser després.
Sí, sí. Nosaltres el vam mantenir informat en tot moment de lo que faríem. Okay. Ell ja ens deia que no podia, ja estava a Madrid, no podia, ja és per distància i perquè ja no estava en condicions de poder...
Un CD nou amb nous temes, o voleu fer? Miquel, com està això?
Bueno, pues, sí? Ara gravarem 8 temes, no?
Sí.
8 temes, als quals estan, farem 4 dels que teníem abans, que estan... remasteritzats.
No, estan reproduïts. Diguéssim que s'ha fet una producció diferent, més...
És professional.
Potser com sonarien ara els entrebarres. Allà va ser una època, ja va quedar allà. Pues ara com serien els entrebarres?
Home, amb tota la tecnologia d'ara, no? Un canvi.
Tecnologia o una mica l'evolució nostra.
Clar, ara estem més
madurez,
centrats.
O no, depèn.
Mm-hmm. Home, estem més centrats. Bueno, sí. El que deies tu, abans fèiem de tot menys...
Sí.
Per quan és això? Perquè també després quan el tingueu suposo que ens vindreu cap aquí a presentar-lo i escoltareu. Llavors sí que escoltarem totes les cançons,
Així mateix.
Això sí, escoltarem això.
Sí.
Vale, doncs queda això pendent de... Sí, es queda, diu d'això que 3 minuts.
3 minuts?
Tornareu aquí a presentar el disc, que sí, oi que sí?
Sí.
A més, una pregunta que sempre... Sí, què se sent quan sou teloners de grups o cantants consagrats com Barricada, Barón Rojo, Loquillo, que dius... Ho has explicat una miqueta abans, però bueno, no sé...
Sí, te sents... És el que deia abans, no?
Una miqueta...
Te sents poderós, has aconseguit...
Que jo també estic aquí, no?
Clar, has aconseguit el que tu somiaves. Mira, aquesta cançó de Barón Rojo que vas exposar, seré molt ràpid. La tocàvem amb guitarres de fusta, que jo recordo que amb el Tuercas, el Martínez, els nostres amics que anàvem a un local que tenia llavors el Martínez, allí sense samarreta, tots allí amb una guitarra de fusta, no? I hijos de caín, no? I estaves escoltant un grup que al cap de 3 o 4 anys estaves tocant amb ells. I, home, amb 18, si ja teniu 18 anys, costa també de pair, no? Però... no sé, codejat una miqueta amb aquests grups punters d'aquella època, va ser impressionant. Jo sempre he dit que els Entrebarres hem sigut un grup molt petit, d'un poble petit, però van fer coses grans.
Suposo que quan sou a l'escenari ja i comenceu a tocar amb aquell escenari tan gran, s'acaben els nervis i...
Sí.
Que esteu a l'ajo, com allò que diu...
És una competició, llavors has de demostrar que pots més que els grans, evidentment no els superaràs, no? Però que dius, has d'estar al nivell.
Molt bé, doncs fins aquí, que ja ens acabem els d'això. Acabarem, ens acomiadarem dels oients de l'Espluga FM Ràdio del Passeig Musical, donant les gràcies primer al Miquel Fonoll i al David Gallardo per haver vingut aquí al programa, per fer-nos aquest...
Gràcies a vosaltres.
Per fer-nos aquesta companyia, aquesta explicació dels vostres temes que teniu ja preparats i d'aquest disc del projecte de futur que teniu. I acabarem amb una música que ens ha escollit el Miquel, es diu Pantera, i és el This Love. Si amb ell aquesta música acabarem, i us recordem que la setmana que ve tornarem amb un altre convidat aquí al Passeig Musical. Moltes gràcies i ens tornem a retrobar. Gràcies, Miquel, gràcies, David. Fins
gràcies
a la propera.
A
moltes gràcies, bon dia.
Vinga, adéu.
Un passeig musical a l'Espluga FM Ràdio.